de parlar avui del que ens toca. Amb Joan Sallent, llicenciat en filologia catalana, traductor i professor de traducció literària a l'Autònoma, que ha completat la seva formació amb un màster en traducció literària a la Universitat de Manchester. S'ha especialitzat en la traducció d'obres literàries en anglès, tant de narrativa anglesa com nord-americana, amb autors com Arthur Miller, de qui va traduir l'obra Panorama des del pont, que li va valdre el Premi Ciutat de Barcelona 2006 de traducció al català. Així mateix, el 2008 va rebre el Premi de la Crítica per la traducció del Rei Lear de William Shakespeare, precisament l'autor que contemplarem avui. Molts altres autors britànics i americans ens han arribat mercès a la versió que el professor Sallent ens ha ofert. També ha treballat en mitjans de comunicació com TV3 pel que fa al doblatge de pel·lícules angleses i nord-americanes. Avui volem destacar el seu treball en les obres de Shakespeare: Hamlet, Ricard II, Coriolà, El rei Lear, Nit de Reis o Molt soroll per no res. Entre altres, ha treballat pel Teatre Nacional de Catalunya, pel Lliure, pel Grec, etc. Amb ell podem comprovar que Shakespeare és un autor modern de 400 anys. Moltes gràcies, professor.
Bé, gràcies per les paraules de presentació. I com recull una de les frases que ell ha dit, que avui contemplarem Shakespeare, i si el, literalment el volem contemplar, ja us dic d'entrada que no és del tot segur que aquest personatge que tenim aquí sigui Shakespeare. Això ja ho dic d'entrada per advertir sobre molts dels dubtes i de les incerteses i especulacions que envolten la seva, no la seva obra, però sí la seva biografia. És a dir, és un personatge històric que, per sort, i després parlarem doncs en què ha consistit aquesta sort, del qual han sobreviscut fins avui dia la major part de la seva obra teatral i de la seva obra poètica, i en canvi doncs se saben relativament poques coses de la seva biografia i de les seves característiques personals, començant per la imatge. Això no és una excepció, vull dir, Shakespeare és d'una època que a Anglaterra hi havia una gran vitalitat teatral, hi havia molts dramaturgs, i de fet és una de les èpoques més riques en activitat teatral que hi ha hagut en la història d'Anglaterra i d'Europa. El teatre que es coneix com a teatre isabelí o elisabetià, durant el regne d'Elisabet I d'Anglaterra. Vull dir que hi ha altres autors com Christopher Marlowe, Thomas Kidd, molts altres, dels quals se sap tant poc o menys que Shakespeare. He volgut començar amb aquesta imatge perquè és una imatge que... a veure si serà el meu, perdoneu, eh? Això que l'he posat. No, és que no, i no és una trucada, sinó que és un avís, una alarma, un avís de no sé què. Bueno, ja sé que pararà, però fa molta ràbia, perquè jo sóc el primer que em fa ràbia que la gent li soni el mòbil, i ja ho veieu. Doncs efectivament és el meu. Perdó, eh? En l'època de... Ah, sí, que no em senten... Com? Sí, m'acosto més al micro. D'acord. Doncs el que he dit fins ara no sé. Bueno, és que hagi dit gran cosa, però... bé, doncs en els teatres de l'època de Shakespeare no, aquest problema que acabem de tenir no hi era. I per cert, això, a propòsit d'aquest incident, també val a dir que el concepte que tenim avui dia sobre l'actitud correcta en el teatre, ara em senten bé, A vegades tendim a pensar que sempre ha estat així, però no és veritat. Vull dir, en l'època de Shakespeare i en els teatres de Londres de la seva època, uns teatres a l'aire lliure, l'actitud del públic, ni els actors ni el públic donaven per descomptat que hagués de ser respectuosa i silenciosa. Bé, dit sigui de passada, les coses canvien i no, amb això no voldria pas en absolut que es pensessin que vull reivindicar l'actitud, el desordre en el teatre, perquè al contrari, vull dir, quan vas al teatre i comences a sentir mòbils o més estossecs del compte, doncs no és el cas. Bé, doncs ja dic, se saben poques coses, però vull dir, hi ha una sèrie de dades biogràfiques que les podrem anar comentant. Com he dit, aquest retrat, dels retrats que, dels dos, tres retrats que suposadament amb un grau determinat de probabilitats són de Shakespeare, aquest que tenim aquí a la pantalla és el retrat de més qualitat pictòrica. I de fet el personatge, bé, resulta bastant atractiu i per un moment podem suspendre la incredulitat i doncs, bueno, és Shakespeare i ja ens està bé. I a més, si vaig decidir posar el títol d'aquesta conferència, un modern de 400 anys, penso que fins i tot és bastant modern aquest aspecte de Shakespeare, no? Fins i tot amb l'arracada, no sé si es veu bé. I jo diria que bastant seductor també, no? Això ja també va a gustos. Ep, això no... Ara, en canvi, aquest dels retrats que hi ha, aquest és el que és, les probabilitats que realment sigui Shakespeare són més altes, perquè això és un gravat que es va fer servir per la publicació de les seves obres completes 7 anys després de la mort de Shakespeare, i el va fer una persona que o l'havia conegut aquesta persona personalment, o bé ho va fer a partir d'un altre dibuix o retrat de l'època d'algú que l'havia fet directament. Ja veieu que en canvi, la qualitat artística és bastant inferior, però potser ens acosta més a la imatge de Shakespeare, no? I fins i tot a la indumentària, aquesta cosa d'aquí que ens fa pensar més en Cervantes que no pas en aquest jove més informal que veiem abans. Shakespeare, bé, quan diem o sentim o llegim el nom de Shakespeare, doncs segurament que en la majoria dels casos l'altra paraula que ens ve al cap per associació és teatre. Shakespeare no únicament va escriure teatre, va escriure poesia i, com saben, doncs els famosos sonets i poemes narratius, que en el seu moment hi en parlem una mica. Ara sí, el que potser cal dir és que era un home de teatre. Shakespeare era un home de teatre. Per què vol dir un home de teatre? Doncs en aquest cas jo penso que podem dir que ho era en el sentit més ampli. No solament escrivia obres de teatre, sinó que formava part d'una companyia, era membre i accionista d'una companyia de teatre de l'època, i també sembla ser que feia d'actor. No va ser, tampoc no consta que fos mai un primer actor, però hi ha dos o tres papers que sembla gairebé segur que sí que interpretava, com per exemple el paper de l'espectre del pare de Hamlet. Aleshores ell, esclar, escrivia les seves obres de teatre molt a peu d'escenari i en funció de les expectatives del públic i dels actors que hi havia a la companyia i de les possibilitats que oferien aquests actors. És a dir, moltes de les seves obres, doncs, són obres en aquest sentit que podríem dir condicionades per unes circumstàncies concretes. Ara tenim a la companyia un actor còmic especialment bo, especialment potent, doncs escriuré una comèdia pensant en aquest personatge com a protagonista. De vegades eren encàrrecs, per exemple, doncs, quan ja va haver mort la reina Elisabet i la va succeir el rei Jaume, que era d'origen escocès, van dir, bueno, fem una obra per aquest rei, doncs perquè les companyies de teatre de l'època, si no estaven bé amb el poder, doncs poc futur tenien. Llavors, doncs, van dir, bueno, aquest rei és d'origen escocès i a més una de les seves aficions és la bruixeria. Doncs va, escriure una obra que hi surtin aquestes dues coses. I d'aquí va sortir Macbeth. Vull dir que si hem llegit o vist en escena Macbeth, ja doncs sabem l'alta qualitat, com tota l'obra de Shakespeare, d'aquesta obra, i que estones ens fa pensar, fa que resulti doblement admirable quan pensem que era una obra una mica de compromís, com una altra obra que també era un encàrrec. En aquest cas sí que és un encàrrec concret, no és que Shakespeare i els seus companys de la companyia diguessin, va, ara fem una obra per complaure el rei, sinó que en una altra ocasió va tenir un encàrrec concret per escriure una obra per ser representada en les festivitats de celebració d'un casament d'uns nobles, per ser representada durant els dies que havien de durar les celebracions. Aleshores, aquesta obra, bueno, doncs va dir, faré una obra que a més en l'obra hi surtin uns nobles que s'han de casar i hi surtin una companyia en la mateixa obra, és a dir, el teatre dins del teatre, surtin uns nobles que s'han de casar i surti una companyia que està preparant una obra de teatre per ser representada el dia del casament d'aquests nobles de dintre l'obra, i d'aquí va sortir El somni d'una nit d'estiu. I aquesta obra, doncs, imagineu tota aquesta mena de joc de miralls que, bé, aquesta obra, doncs, efectivament va ser estrenada en ocasió del casament d'aquests nobles, i tot allò, hi havia una certa, com si es difuminessin els límits entre la ficció i la realitat, no? I això, la quarta paret, fins i tot al final de l'obra, un dels últims parlaments del Oberon, el rei de les fades, no sé si algú va tenir ocasió de veure el muntatge d'aquesta obra al Teatre Nacional de Catalunya l'any passat o fa dues temporades, bé, al final, doncs, Oberon, el rei de les fades, fa tot un parlament i va desitjant, va expressar els seus bons desitjos pel senyor d'aquesta casa i per la seva descendència, que siguin sempre feliços, etc, etc. I no saps si ho està dient en els personatges de ficció que es casen a l'obra o en els personatges reals que eren allà presenciant la representació, envoltats de les figures de l'alta noblesa, i sembla ser que és molt probable que fins i tot hi hagués la mateixa reina. Bé, sabem que Shakespeare va néixer a la població de Stratford-upon-Avon. A veure si ho sé fer bé, això, perquè si no cada vegada aquí hi ha una, no sé si algú de vostès hi ha estat, és una ciutat, no, ara no hauria de córrer això. És una població molt atractiva i, com passa en la majoria de poblacions d'Anglaterra, doncs molt ben conservada, en aquest cas, a més, pel fet que és la població natal de Shakespeare, doncs està especialment ben cuidada, i una de les seves característiques, o segons com ens ho mirem, inconvenients, és que sempre és ple de turistes. Aquí veiem el riu que dona nom a la població, l'Avon. L'església de Stratford, que probablement ja és la que hi havia a l'època de Shakespeare, aquí, primer terme, veiem aquests signes. Curiosament, després de mort, un seu col·lega, un altre dramaturg, que era Ben Jonson, li va escriure uns versos que serveixen de pròleg a la seva obra completa, i en un moment donat el qualifica de el dolç signe de Stratford. Signe és, en català, i el problema que diem la paraula, no sabem si estem parlant d'un signe amb S o d'aquest animal del qual en veiem uns quants aquí. i en aquest cas és això, sí, The Swan of Avon. És una població en la qual es conserven doncs unes quantes cases que, de l'època, i amb l'arquitectura aquesta coneguda com a Tudor. N'hi ha que són autèntiques, n'hi ha que són més modernes, però conservant l'estil. Aquesta és la casa, no exactament la casa on va néixer Shakespeare, sinó sembla ser la seva dona, Anne Hathaway. Es pot visitar i és interessant perquè hi ha molts objectes i mobles que sembla cert i creïble que havien estat pertinences del mateix Shakespeare. Això ja és el Londres de l'època. Shakespeare va anar, sembla que tot sembla indicar, i no hi ha cap raó de pes per dubtar-ho, que va anar a l'escola pública de Stratford i es va educar segons els programes escolars de l'època, que eren considerablement diferents dels actuals. És a dir, una de les assignatures principals era estudiar els clàssics grecs i llatins, sobretot, és a dir, llengua i cultura i literatura gregues i llatines, ja dic, sobretot els llatins. I segur que, o sigui, les referències a noms i fets de l'antiguitat greco-llatina per part de, no sé, des dels nens i els adolescents fins a qualsevol persona que hagués tingut una educació mitjana en l'època. A part, no s'ha d'oblidar el fet que hi havia un percentatge d'analfabetisme molt alt, però la gent escolaritzada, les referències del món clàssic, grec i llatí, eren tan familiars com poden ser per nosaltres que ens hem educat en una societat catòlica i en la societat judeocristiana en general, doncs les referències bíbliques i evangèliques, encara que no hàgim llegit la Bíblia ni l'Evangeli, doncs perquè doncs quan estudiàvem hi havia una assignatura que es deia Història Sagrada, no? I aleshores aquestes referències segur que em va treure molt partit Shakespeare pel seu teatre, no només pel seu teatre sinó pels seus poemes narratius. Li retreien que, és a dir, ja suposo que ja el saben, els sona que hi ha un corrent d'opinió que posa en dubte que Shakespeare fos realment l'autor de tota la seva obra, o que la seva obra fos escrita per una sola mà d'un senyor que es deia Shakespeare, i defensen l'argument que havia de ser obra de diverses mans. I un dels arguments que fan servir és que no pot ser que una persona que només tenia una educació secundària, i això consta que no va anar a la universitat, pogués fer obres d'aquesta tan plenes, no solament d'aquestes referències culturals tan freqüents, sinó d'aquesta volada poètica i literària. I bé, això és un argument que es pot fer servir, però que hi ha moltes raons per posar-lo en dubte, perquè quan Shakespeare era un geni no calia que hagués anat a la universitat per treure el partit genial dels coneixements que tenia. Tampoc els coneixements geogràfics de Shakespeare eren molt precaris. En aquella època es viatjava poc, però en canvi, vull dir, ell escrivia obres que les situava doncs a Venècia, a Atenes, etc. I aleshores ell feia la seva pròpia versió, que molt sovint era molt peculiar i molt lluny de ser exacta, però tenia l'habilitat, fins i tot té l'habilitat de fer-nos oblidar que aquella Venècia i aquella Atenes o aquella Roma que ens presenten són poc realistes. Són la Venècia, l'Atenes i la Roma de Shakespeare. I aquí està el resultat i la capacitat d'un autèntic geni, d'un clàssic. És a dir, Shakespeare, també una d'altres les paraules que s'associen amb Shakespeare, la paraula clàssic, no? Els clàssics, doncs el nom de Shakespeare doncs ben aviat ens ve a la memòria. I també potser sovint ja tendim a pensar que clàssic pot ser un terme que precisament oposat a modern. Però per poc que hi pensem, per poc que ens aturem a pensar, bueno, què vol dir? Què és un clàssic? Jo penso que podem arribar fàcilment a la conclusió que més que antònims gairebé són sinònims. És a dir, per què podem dir que és modern Shakespeare? Doncs perquè amb aquestes obres escrites fa 4 segles encara és capaç de connectar amb nosaltres, d'emocionar-nos i de ser vigent amb la manera com ens presenta la condició humana i els seus problemes, els seus dubtes i la seva complexitat. Per tant, si ha sobreviscut d'aquesta manera tan brillant al llarg de 4 segles, doncs és per això que podem dir que és modern, no? Hi ha molts moderns actuals que ja veurem si sobreviuen no 4 segles sinó 4 dies, no? Ja era modern a la seva època. El que feia Shakespeare, ja he dit al principi que ell era membre d'una companyia i tenien el seu propi teatre a Londres i una de les seves prioritats era omplir el teatre, sens dubte. I per tant ell allò que escrivia ho escrivia en funció de les expectatives del públic i del que pensava que el públic esperava. Aleshores, tot, en la majoria de les seves obres hi ha uns ingredients que en més o menys proporció sempre, gairebé sempre apareixen. Hi ha obres, moltes de les seves obres, en què apareix un component de violència, de sang i fetge, considerable. Si heu vist el Rei Lear, una escena en què un personatge li treuen els ulls en escena, l'obra que on hi ha un ingredient més fort i majoritari de violència és Titus Andrònic. Hi ha de tot, hi ha mutilacions, violacions, canibalisme, una cosa molt bèstia, vull dir, sang i fetge, com diem popularment. En aquest sentit era... Bé, això era una innovació, perquè el teatre Shakespeare i els dramaturgs de la seva època partien en gran part, sobretot pel que fa a les tragèdies, de la tragèdia clàssica llatina de Sèneca, sobretot. Però en la tragèdia clàssica no hi havia violència explícita. Vull dir, si, jo què sé, pensem en els dramaturgs, en els tràgics grecs, Èdip es treu els ulls, però no ho fa en escena. I això era una característica, una de les característiques que distingien el teatre que feia Shakespeare i els seus contemporanis del que era un dels seus punts de partida, una de les seves fonts. Per acabar de parlar dels orígens geogràfics de Shakespeare, es conserva la partida de la fe de baptisme. Va ser batejat el 25 d'abril del 1564. Se sap que es va casar a Stratford, on encara vivia, als 18 anys, amb Anne Hathaway, que era una dona 6 o 7 anys o 8 anys més gran que ell, en tenia 26, i que estava embarassada, i va ser un casament així de correcuita. I això se sap perquè n'hi ha constància documental. Naturalment tot el que sabem de Shakespeare és per les constàncies documental i en la majoria dels casos per registres municipals i de Stratford, i llavors llistes i programes de representacions teatrals de Londres. Hi ha una sèrie d'anys durant els quals no se sap res de Shakespeare. I a partir d'un any concret, quan encara és molt jove, no sé si ha 20 anys o poc més, ja apareix per primera vegada el seu nom en un programa o un registre d'una representació teatral a Londres. No se sap tampoc exactament per què va deixar Stratford i se'n va anar a Londres, i concretament se'n va anar a fer d'actor a Londres, i més deixant la dona i la criatura al cap de 2 o 3 anys d'haver-se casat. Una de les possibilitats, bastant plausible, és que veiés alguna de les moltes companyies ambulants que visitaven Stratford i moltes poblacions d'Anglaterra, i això doncs despertés la seva afició al teatre, i fins i tot que, jo que sé, que se n'anés amb una d'aquestes companyies ambulants i s'instal·lés a Londres a fer d'actor. Molt probable que abans de començar a escriure teatre és molt probable que comencés com a actor, comencés interpretant teatre. En aquella època fa poc que funcionen els teatres a Londres, fa poc que han construït teatres pròpiament dits, és a dir, uns edificis directament dedicats a representar-hi teatre. No sé si algú de vostès ha estat a Londres o ha vist, com a mínim en fotografies, aquell teatre que és el The Globe, que és una rèplica de un teatre de l'època de Shakespeare, teatres a l'aire lliure, és a dir, sense teulada, en els quals es representava començant a primera hora de la tarda, i es representava en el teatre la temporada des de finals de primavera fins a finals d'estiu o principis de tardor. Es començava a les 2 de la tarda per tenir temps d'acabar l'obra encara amb llum natural. No, esclar, vull dir, ja sabem que la il·luminació, les possibilitats d'il·luminació artificial eren molt precàries. Això és el Londres de quan, més o menys, de quan Shakespeare hi va arribar. Jo que això és un pont del Tàmesi, curiosament, totalment edificat. Em fa pensar en... Aquí és a Florència, aquí el famós pont... Sí. Aquí... Els teatres, aquests dels quals parlo, estaven situats en aquesta part, la part del riu. Aquí encara no, en aquesta foto no se'n veu cap. Aquí sí, això. Aquí baix són 2 dels teatres. I fins i tot hi ha el nom. No és de prou qualitat la reproducció, però un era de Swan i l'altre era de Rose, el cigne, precisament, i la rosa, em sembla. Això és l'únic dibuix que es conserva de com era per dintre un d'aquests teatres, fet per un espectador de l'època. Fins i tot, vull dir, està la firma de qui ho va fer, que era un jove estudiant holandès que es trobava a Londres i va anar a veure una representació teatral en el teatre, en aquest teatre, que era el The Globe o The Swan o The Rose. Aleshores, ja repeteixo, és l'únic dibuix real de tal com era. Veiem aquí... Algú hi ha estat en aquesta rèplica del Globe de Londres? Algú sí? Doncs, bueno, és... Penso que és perfectament recomanable anar-hi, no sé si... Esteu d'acord? Ja sigui visitar-ho, ja sigui fins i tot assistir a una representació, perquè pot arribar a ser com si viatgessin en el temps, com el túnel del temps. Hi havia això, aquesta plataforma, que era on es representava la funció, aquí hi havia aquests actors, llavors hi havia aquest espai més elevat on es feien escenes, per exemple, la famosa escena del balcó de Romeu i Julieta. Hi havia aquesta torre, la bandera, i aquí sortia un personatge que tocava la trompeta, doncs anunciant el principi de l'obra, per exemple, o algun entreacte, etc. Aquí, i tot això en aquest pati era on se situava el públic més popular. Estaven aquí a peu dret, i l'entrada, vull dir, no era de franc, però vull dir que era un preu molt assequible, no sé si volia un penic. I aquí, en aquesta mena de llotges, doncs és on anaven ja amb la gent amb més possibilitats econòmiques. I fins i tot una de les modes era que els joves de la noblesa de l'època seguessin sobre el mateix escenari. Seguint per aquí, segurament que a alguns potser els interessava més ser vistos que no pas veure la representació, i els més interessats anaven, es veu, amb una llibreteta i una ploma, i quan sentien alguna frase que els impactava especialment, algun vers que els impactava especialment, doncs se l'apuntaven. Doncs avui dia, si anem en aquesta rèplica del Globe, jo puc parlar per pròpia experiència, i vaig anar un estiu amb la intenció de visitar el teatre, i resulta que l'endemà precisament feien Hamlet, i doncs vaig tenir el privilegi d'assistir l'endemà a una representació de Hamlet íntegra, que dura 4 hores, amb una companyia d'una qualitat excel·lent, perquè pensava, bueno, potser això és una cosa pels turistes i fan una representació així una mica de pacotilla. Doncs era d'una qualitat excel·lent, representant molt a la manera com podem imaginar que es representava l'època, sense aparell escenogràfic, sense cap recurs d'il·luminació ni de res. Els actors sortien aquí, vaig marcant amb el... sortien aquí el plataforma, es plantaven davant del públic i deixaven anar els seus allaus de paraules i de versos. I realment, doncs, és una experiència que fa que, almenys a mi em va passar, però alguns moments t'oblides que ets del segle XXI i només t'ho recorda de tant en tant algun avió que passa. Vull dir, la resta... i segur que el públic que hi va ara, allò que dèiem al principi, som més respectuosos que el públic de l'època, perquè aquí els que estaven aquí peu dret, els groundlings, que en deien, els que se situaven en el ground, en el pati, entraven i sortien, xerraven, menjaven i feien, sembla ser, tota mena de possibles necessitats humanes. I bueno, els mateixos actors ja hi comptaven, i el que li interessava, doncs, es posava aquí més a prop de la plataforma. I alguns, una cosa curiosa també, una part important de la gent que anava a veure les obres de teatre i dels altres dramaturgs de l'època a Londres era un públic pràcticament analfabet, i en canvi era una gent amb una capacitat de quedar embadalits sentint uns versos, uns parlaments i unes paraules, bona part de les quals segurament que ni tan sols entenien, encara que fos la seva pròpia llengua. Era una època en què l'anglès com a llengua de cultura encara s'estava formant, però aquesta capacitat de quedar embadalits, que bé que sona la meva llengua, que bé que parlen aquesta gent, és una cosa que naturalment, vull dir, s'ha perdut. El gust pel llenguatge, pel so del llenguatge. La gent segurament que assistia al teatre amb una actitud potser bastant semblant a l'actitud amb què assistim a l'òpera. Si anem a veure i sentir una òpera, encara que sigui en alemany i no sapiguem alemany, jo crec que molt sovint, bé, a vegades posen sobretítols perquè puguem saber què estan dient, però tampoc no és essencial, diria jo. Moltes vegades pensem, bueno, a mi m'és igual no entendre què estan dient, perquè em delecta sentir aquesta gent com canta, no? I la manera com interpretaven els actors de l'època de Shakespeare, començant per ell mateix, no sabem com era, però podem imaginar que potser tenia un grau de declamació i una entonació que estones potser s'acostava més al cant que no pas a la parla, no? Això, allò que deia abans, doncs, que Shakespeare feia les seves obres per en funció dels gustos i les expectatives del públic, hi havia aquesta barreja, el sang i fetge d'una banda, de l'altra uns fragments, uns passatges d'una energia poètica extraordinària, una complexitat en el perfil dels personatges i de les seves relacions amb altres personatges i amb el món, només cal que pensem en Hamlet, i al mateix temps una cosa que això també era d'una ortodoxia, d'una gran modernitat, introduïa allà on li semblava, allà on li donava la gana, podia introduir una escena de l'humor més estripat a dintre, incrustada en una tragèdia. El mateix, el Hamlet mateix, per exemple, immediatament abans de l'escena de l'enterrament d'Ofèlia, que és una de les escenes més dramàtiques, més tristes, més tràgiques de l'obra, hi ha l'escena, la famosa escena dels enterramorts que estan capant tombes i traient calaveres i ossos, que és una escena d'un humor radical, i que fins i tot hi ha moments que fa pensar, doncs, amb els germans Marx, vull dir, sense manies. I llavors arriba un moment que arriba Hamlet, que ha estat 30 anys fora, i allà hi fa unes reflexions com veu la calavera, que per cert també un dels tòpics sobre Shakespeare, concretament sobre Hamlet, una de les imatges que hem vist durant molt temps i durant dècades i fins i tot segles és la imatge de Hamlet dient el famós monòleg del ser o no ser, to be or not to be, aguantant una calavera. I això és fals, és a dir, l'escena en què parla aguantant una calavera és una altra, és quan és el cementiri, diu, de qui és aquesta calavera? I aquest diu, és un que es deia Yorick, que havia sigut el bufó del rei. I Hamlet diu, ostres, però si és el que m'havia, quan jo era petit, era el bufó que m'entretenia, que jugava amb ell, i diu, mira ara com t'has de veure, Yorick, li diu. Bueno, això perquè és d'aquells malentesos que s'arrosseguen al llarg de molt temps i al llarg de generacions. Bé, jo mateix, vull dir, sense anar més lluny, abans de conèixer l'obra de Shakespeare també tenia aquesta idea, associava la imatge de Hamlet dient to be or not to be amb la mà aguantant la calavera, i no es correspon. Aquest senyor qui és? Aquest és Christopher Marlowe, un dramaturg de la mateixa edat que Shakespeare, que quan Shakespeare va arribar a Londres ja era un dramaturg popular, i les seves obres ja es representaven, i era potser el que tenia més èxit i el més popular, tot i que encara era molt jove. I sembla ser que va ser precisament assistint a les representacions de les obres de Christopher Marlowe que Shakespeare es va anar engrescant per començar a escriure teatre ell, i es va quedar fascinat pels versos de Christopher Marlowe, que són el famós pentàmetre iàmbic anglès, aquests versos de casíl·labs que només que pensem o que ens diguem en veu alta o mentalment, el to be or not to be, that is the question. Això és un exemple d'aquest vers típic del teatre de l'època. I aleshores sembla que Shakespeare, doncs, va aprendre i es va aficionar, i va quedar, doncs, enganxat a la gran sonoritat i musicalitat d'aquests versos de Marlowe, i llavors, doncs, això el va portar a començar a escriure teatre ell. Marlowe va morir molt jove, sembla ser que va morir assassinat amb una baralla al sortint d'una taverna, va morir molt jove, i una de les seves obres és el de Marlowe, de Christopher Marlowe, és el jueu de Malta. Com el seu nom indica, el protagonista és un jueu, que també és Barrabàs, i és una obra que, això que deia de la crueltat i la brutalitat i el sang i fetge hi són presents d'una manera decisiva. I per exemple, el personatge del Barrabàs és tan dolent que és d'una sola peça, no admet matisos. És un dolent d'aquests que es menja criatures. En aquella època, el jueu, el personatge, l'arquetip del jueu, era un dels arquetips de còmics del teatre. Com, no sé, si pensem en els famosos, en els tradicionals personatges, els dolents de del teatre popular que tenim més a prop, els Pastorets fins als Titelles. Qui són els dolents? Doncs, bueno, vull dir, doncs Llucifer i Satanàs i el dimoni. Llavors, els dolents en la tradició dels Titelles, qui són o qui eren? No sé si ara encara es fan titelles tradicionals o no. Doncs un guàrdia civil, per exemple, no? I la bruixa, etc. Doncs el jueu era un d'aquests arquetips de personatge dolent que fa riure, de tan dolent que és. Que això era una actitud antisemita, sense cap mena de dubte, però era l'antisemitisme present en la societat i un bon dia, doncs, Shakespeare va escriure una obra que es diu El mercader de Venècia, en la qual hi ha el mercader, no és un jueu, però hi ha el personatge de Shylock, que és el jueu que fa tractes amb el mercader, fa un préstec, i és curiós i és molt interessant contrastar aquest jueu del mercader de Venècia de Shakespeare amb el jueu extremament malvat i gairebé de cartró-pedra del Barrabàs de Christopher Marlowe. No sé si heu vist, llegit o... Sí, si heu vist o llegit El mercader de Venècia. És una de les obres que al llarg de la història s'han representat des d'uns biaixos i unes perspectives més diferents. Per què? Doncs perquè el jueu, Shylock, el jueu de l'obra, naturalment que parteix de l'estereotip del jueu dolent que fa riure i usurer i avar, etc, etc. Però va adquirint el perfil del personatge al llarg de l'obra, va adquirint una tal complexitat i una tal subtilesa de matisos que és impossible representar, no, impossible no, perquè s'ha fet, però vull dir que gairebé que et porta a explotar aquesta ambigüitat, aquesta complexitat, que és en definitiva el que fa que el personatge ens el creguem i sigui humà, amb els seus defectes, però també amb la seva sensibilitat i les seves qualitats i la seva capacitat d'estimar, etc. No? Hi ha un famós passatge al Marquès de Venècia que Shylock va dient: no té ulls un jueu, no té mans, no té cor, no té sang, no, no sona això que sigui vagament, va fent tota aquesta enumeració que està dient de som humans com vosaltres, com els cristians. I llavors també el Parlament acaba dient: però com que em tracteu tan cruelment, doncs jo també ser cruel amb vosaltres. Clar, tot això és clar que es presta a ser dit i interpretat d'una manera molt estereotipada i que només subratlli el caràcter malvat del personatge, com efectivament es va fer durant segles, ben bé fins entrat al segle XIX, aquest personatge s'interpretava sistemàticament amb l'actor disfressat amb una perruca vermella i tota escabellada, com una esperitat i amb un nas enorme, fins que a principis del segle XIX un gran actor anglès va dir: bueno, aviam, això realment és obligatori representar el personatge així. I llavors es va començar a veure la capacitat de presentar-lo d'una manera molt més matisada, molt més complexa i per tant molt més interessant i, com dic, molt més susceptible que ens hi identifiquem. I aquesta és una de les grans virtuts de Shakespeare, que partia dels elements de la tradició, però llavors en feia el que volia i sempre la cosa sempre s'enfilava molt amunt. El mateix el cas de Hamlet, perdó, fins a quina hora dic per tenir compte? Fins a les 7. Bueno. Hamlet mateix és una obra que parteix ja que, sí, ara he començat a parlar de Hamlet, doncs tant se val que no ho deixi penjat. Això, per il·lustrar la capacitat de Shakespeare de fer els personatges humans, complexos i creïbles. A part de la gran qualitat poètica dels seus textos, però aquesta capacitat de fer els personatges creïbles, en definitiva, la modernitat de Shakespeare, en un dels llocs on es fa més evident és el personatge de Hamlet. És a dir, l'obra de Hamlet comença ben bé a partir també d'una de les convencions de l'època, d'un gènere determinat, que és el que se'n deia la revenge tragedy, és a dir, tragèdia de venjança, que hi havia un esquema concret i l'obra començava a partir d'aquest esquema. Apareixia un personatge que ja havia mort, se li apareixia en el seu fill o en qui fos, que encara era viu, i li deia, m'han assassinat, he estat objecte d'una gran injustícia i tu m'has de venjar. I aleshores tota l'obra es desenvolupava, l'argument de tota l'obra era el que anava fent el personatge per complir el mandat, el manament que li havia fet al principi de l'obra el personatge des de l'altre món. Però el compliment d'aquest mandat es feia d'una manera absolutament cega i incondicional i sense posar res en qüestió. No, aquest, el meu pare o qui sigui m'ha donat l'ordre, per tant jo l'haig de complir i ja està, punt. Aleshores, què fa Shakespeare? Sí, parteix d'aquí. Però en canvi, clar, un cop el seu pare se li ha aparegut i li ha donat el terrible manament de matar el seu oncle, que és germà del pare mort, però que s'ha casat amb la mare quan no fa ni dos mesos que es va morir el pare, i que a més el pare li diu, no, és que a més el meu germà, el teu oncle, que ara s'ha casat amb la meva mare, és el que em va matar a mi. Per tant, tu l'has de pelar amb aquest, l'has de matar. I aleshores, si coneixeu l'obra, sabeu doncs tota la trajectòria que va seguint el personatge fins que al final es decideix complir el mandat, però vull dir, què és el que dona interès a l'obra? Precisament, sí, es diu que Hamlet doncs representa el dubte, i efectivament els dubtes que té Shakespeare sobre, bueno, sospesa realment què hi guanya i què hi perd en el compliment d'aquest ordre. I aquí és on apareix el personatge d'un que Hamlet, el personatge de Hamlet és el representant de l'home del Renaixement, que va més enllà dels postulats i els esquemes clàssics i es comença a preguntar coses sobre l'existència, sobre la vida i la mort, sobre aquest món i l'altre, que fins a llavors doncs no s'havien, fins llavors o durant tots els segles de l'edat mitjana, doncs no s'havien plantejat. I només que ens fixem, és a dir, hi ha un moment quan se li apareix l'espectre del seu pare, que Hamlet el veu i expressa la seva sorpresa d'aquesta manera, amb aquests versos. Diu, rei, pare, sobirà danès, contesta, no deixis que m'ofegui la incertesa. Digues per què els teus ossos beneïts han deixat l'urna i el sudari de la mort, per què el sepulcre on reposaves ha tornat a obrir aquelles pesants mandíbules de marbre i t'ha llançat a fora novament. Veiem el nivell de retòrica que fa servir Shakespeare perquè el personatge digui simplement, pare, què fas aquí fora si ja t'havíem enterrat? No? Aquí encara hi ha aquesta cosa, aquí hi ha la tradició, hi ha la retòrica pura i el recurs estilístic de fer música amb les paraules i d'emmarcar i adornar amb retòrica els enunciats, el discurs. Però fixem-nos ara en la mateixa obra, bueno, jo estic fent servir aquest tros que he dit de memòria és de la traducció que vaig fer jo, vull dir, esclar, això, cada traducció varia, però bàsicament doncs, per anar bé, allò que diu no hauria de variar excessivament. Com es diu, sí, perquè cada traducció és una obra autònoma i producte de la subjectivitat del traductor. Però ara fixem-nos i contrastem aquests mitja dotzena o dotzena de versos que acabo de dir amb el famós soliloqui, el famós monòleg de ser o no ser. Diu, ser o no ser, aquest és el dilema. Abans de... Jo també parlo doncs, a partir de la pròpia experiència. Aquest, això, el ser o no ser, that, to be or not to be, that is the question. O jo, doncs, recordo de petit o de jovenet que feien Estudio 1 a Televisió Espanyola i que havien fet, bueno, feien obres, ja, com que només hi havia un canal de televisió, doncs, els, no sé si ho feien els divendres al vespre o els dissabtes, què fan avui? Estudio 1, què toca? Doncs tant podia tocar una obra de Jardí del Poncela com Hamlet, com Antígona, i bueno, allò el que hi havia, no? Una mica com el públic de l'època de Shakespeare. Què fan avui? Doncs, no sé, Hamlet, doncs anem a veure Hamlet. Demà què fan? No, demà fan una execució pública, perquè això també és una cosa curiosa. El mateix públic, el poble, la gent més senzilla, que anava i se'n passava 4 hores de sentir els versos de Shakespeare en el teatre, era la mateixa gent que es delectava anant a presenciar execucions públiques al carrer, gent que els penjaven i que els torturaven, una cosa que no cal que entrem en detalls, però era molt bèstia, i un altre dels espectacles més populars, juntament amb el teatre i les execucions públiques, era una cosa que en anglès es diu bear baiting, bear, un os, o sigui, agafaven un os, un animal, el lligaven en una estaca, o en un arbre, o on fos, i llavors deixaven anar uns quants gossos rabiosos i l'espectacle consistia a veure com aquests ossos anaven destrossant i devorant aquest os lligat, encadenat. I era un espectacle al qual sembla ser que fins i tot la mateixa reina, quan venia algun mandatari d'algun altre país, tenia el detall de convidar-lo a veure un d'aquests espectacles. Doncs, i es posava en el mateix sac, eh? Per tant, vull dir que la gent anés al teatre i veiessin Titus Andrònic allà al sang i fetge en escena i que un li treuen els ulls com el rei Lear, un altre li tanyen els dos braços, la llengua, l'altre se'l mengen. Bé, tampoc li devia venir tant de nou perquè ho veien en la ficció de l'escenari i ho veien en la realitat. Doncs bé, jo dic tot això perquè ara he fet aquest parèntesi, tornant amb això de la pròpia experiència del ser o no ser, que és d'aquelles, potser si un vers de Shakespeare hi ha que coneix gairebé tothom, és aquest, no? Ser o no ser, el sabem, i si tenim una certa edat és més probable que el sapiguem en castellà. Ser o no ser, esta és la qüestió. I jo, doncs sí, ja dic, tornant al record d'Estudio 1, doncs em ve a la memòria, no sé, el Dolfo Marsillac o el Tirascava dient aquest vers a Televisió Espanyola. I potser ho teníem tan incorporat que potser no sempre ens trobàvem a pensar què vol dir aquest ser o no ser. El verb ser, què és el que es planteja el monòleg? La identitat, què vol dir aquest ser? Pot referir-se a un ser que sé com a una identitat personal, identitat com a poble, fins i tot, vull dir que més no cal sense anar més lluny, el president, sobretot el president Pujol, doncs aquest ser com a senyal d'identitat dels catalans, doncs ho feia servir molt sovint. Llavors ens adonem, a mesura que anem sentint o llegint el diàleg i com va evolucionant, ens trobem que aquest ser o no ser vol dir, senzillament, viure o no viure. Què faig? Continuo vivint o em suïcido? Davant de la situació tan galdosa que estic vivint, tot l'entorn més hostil, la meva mare doncs, és infidel al record del meu pare, s'ha casat amb aquest desgraciat del meu oncle i ho haig de matar i no em decideixo, el món està, el Dinamarca està podrit, tot, bueno, què faig? Val la pena seguir vivint o no? És això el que vols. I de fet, en traduccions antigues, una de les traduccions catalanes més antigues, la de Magí Moler i Galícia, de principis del segle XX, la primera versió que va fer de Hamlet, ho traduïa així, viure o no viure. Que jo no sé si és gaire justificada aquesta opció, perquè jo penso que és fer més explícit del conte. La gràcia és que, a mesura que anem sentint el monòleg, anem entenent què vol dir aquest to be or not to be, ser o no ser. Diu ser o no ser, aquest és el dilema. Si és més noble sofrir calladament els cops i fletxes d'una sort indigna o alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Aquí hi ha una referència al món de al món clàssic. Diu, alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Això es veu que és una referència a uns guerrers de l'antiguitat, que un poble, no sé dir exactament quin, de l'antiga Grècia o de les seves colònies, que tenien aquest ritual, és a dir, si havien perdut la batalla, els que havien sobreviscut abans de ser capturats per l'enemic es posaven a córrer ells amb armes i bagatges i es llançaven al mar. Això era, o sigui, aquest començament es refereix a aquesta tradició, allò que deia de partir de la tradició, però fixem-nos com després va evolucionant. Morir, dormir, res més. I si dormint s'esborren tots els mals del cor i els mil estigmes que ha heretat la carn, quin desenllaç pot ser més desitjat? Morir, dormir, dormir i potser somiar. Sí, aquest és l'obstacle. No saber quins somnis acompanyaran el son etern, un cop alliberats d'aquesta pell mortal, és el que ens frena i fa que concedim tan llarga vida a les calamitats. Aquí apareix el dubte. Vés a saber què ens espera més enllà de la mort, el son etern, no? I llavors continua. Per què aguantem, si no, l'escarni d'aquests temps, el jou dels opressors, el greuge dels superbs, els dolors d'un amor no correspost, la lentitud de la justícia, això és d'una modernitat que indiscutible, no? La lentitud de la justícia, l'orgull de qui té un càrrec o el desdeny dels ineptes pel mèrit pacient. Quan un mateix pot liquidar els seus comptes amb una simple daga. Qui arrossegaria el pes d'aquest bagatge tan feixuc tota una vida de suors i planys si no fos que el temor d'alguna cosa més enllà de la mort, aquell país inexplorat del qual no torna mai cap viatger, confon la voluntat i fa que preferim patir mals coneguts a fugir cap a uns altres que desconeixem. I així la consciència ens fa covards a tots, etc. Em dura una mica més, però potser no cal llegir-lo tot. O sigui, ens dubte, diu, no ha tornat... Aquí hi ha una contradicció. Hi ha moltes de contradiccions de tota mena en l'obra de Shakespeare, però era tan bo que aconseguia que moltes vegades no ens n'adonguéssim o no ens importés. Ell diu, l'altre món, diu, el temor d'alguna cosa més enllà de la mort, aquell país inexplorat del qual no torna mai cap viatger, i al principi de l'obra n'acaba de tornar el seu propi pare, que se li ha aparegut, però vull dir que... I a més, en el llarg monòleg del seu pare, quan se li apareix, li fa una descripció detalladíssima del purgatori. Diu, ara jo sóc el purgatori. Vull dir que, bé, en canvi aquí, doncs és la reflexió dels dubtes de l'home, del jove renaixentista. Que no hi ha prou coherència en l'estructura argumental i temàtica, doncs potser sí, però em sembla que podem concloure que no era això el que més li importava a Shakespeare. Cosa que li retreien els neoclàssics francesos, que tot havia de ser segons les tres regles clàssiques i tot havia de tenir una coherència. Això és... com és actualment el teatre aquest que us dic del Globe, la rèplica, a partir de les poques dades gràfiques que es tenen, una d'elles és aquesta, gairebé l'única, l'altra són dibuixos posteriors que més o menys es reconstrueixen a partir de la memòria més o menys heretada. I això ja no és el Globe, sinó que és el Corral de Comèdies del Magro. Moltes coses en comú. És a dir, abans, i abans que Londres construïssin els primers teatres, com el Globe, les companyies, els comedians, també representaven les seves obres en els patis de les tavernes i en les places dels pobles. Això torna a ser Londres amb la zona del Tàmesi, una de les zones portuàries. Això és el teatre del Globe de l'època. Es veu la fletxeta? Això és un altre teatre. I allò que us deia abans de les execucions i la tortura d'animals, la tortura de l'os, es feien tots en una mateixa zona de Londres, aquí, aquesta zona portuària del riu. Això és l'exterior del teatre actual de Globe. També al principi he dit que Shakespeare escrivia molt pensant amb els actors amb què comptava la companyia. Per exemple, hi ha un dels actors que han passat a la història com un dels millors actors i que representava els grans papers, es deia Richard Burbage, que va representar des de Hamlet quan era jove fins al Rei Lear quan ja era molt més gran. Vull dir, va ser actor, en fi, durant moltes dècades. Que per cert hi ha una anècdota que sembla que hi ha moltes probabilitats que sigui certa. Una de les poques anècdotes que es coneixen de la vida de Shakespeare, que és, la va deixar escrita una persona de l'època que era contemporània de Shakespeare i que si no l'havia conegut personalment, coneixia algú que sí i que li havia explicat l'anècdota. Resulta que estaven representant una obra concreta, que és Ricard III, aquí, segurament en el Globe, i el que representava el paper de protagonista del rei Ricard III era aquest Richard Burbage, i es veu que, no sé, abans de la funció o en algun entreacte o per allà al darrere, una espectadora li va fer proposicions en l'actor molt concretes, però quan s'acabés la funció el convidaven a casa seva, doncs ja ens podem, vull dir, passar el vespre en situació d'intimitat, diguéssim. I resulta que el Shakespeare ho va sentir els tractes que estaven fent i es va afanyar i va arribar a casa d'aquesta senyora abans que el Richard Burbage. I al cap d'una estona, quan ja estava doncs en plena, el que fos, amb la senyora, va arribar un criat, un missatger que va dir, no, va arribar un criat de la senyora i diu: aquí fora hi ha el senyor Richard Burbage. I el William Shakespeare va dir: doncs digue-li que William, es refereix a Guillem, que William és Guillem, Guillem, es refereix a Guillem el Conqueridor, va arribar abans que Ricard III. William i Richard. William was before Richard. I això ha passat a la història i si no és veritat, sap greu perquè té gràcia, no? Ens imaginem que és veritat, ja està. Bé, aquest era un altre d'aquests, aquest era l'actor còmic per excel·lència, era un gran actor còmic de l'època que es deia William Kent, i que també va fer, sembla ser, els grans personatges còmics, sobretot aquests còmics shakespearians que parlen d'aquesta manera estrambòtica i que es pensen que volen aparentar més cultura de la que tenen i diuen paraules maldites o diuen una paraula pensant-se que vol dir una cosa quan en vol dir una altra, coses, personatges com els còmics que surten al Somri d'una nit d'estiu o el Molt soroll per no res. I això, aquest dibuix d'haver sobreviscut, que és una cosa molt curiosa, aquest William Kent, un bon dia, suposa que per promoció personal, no sé, era com un mecanisme de fer-se autopropaganda, va decidir anar de Londres a la ciutat de Norwich, que està a uns 150 quilòmetres, ballant una dansa popular que es diu el Morris Dance, que encara en algunes poblacions d'Anglaterra encara es fa uns dies determinats, com si aquí doncs, una persona decidís anar de Barcelona a Girona doncs, ballant la dansa de Castellterçol o no sé què, algun va semblar que podia tenir gràcia incloure aquesta dada perquè ha passat a la història. Només llavors va escriure, i va estar-hi nou dies, sí. I va escriure fins i tot un llibret, els meus nou dies de Londres a Norwich, i aquesta, això és la portada del llibret. Quan, és a dir, a part de la seva obra dramàtica, doncs hi ha l'obra poètica de Shakespeare, i potser en aquesta obra poètica el que destaca com a més conegut són els sonets, que va escriure... No està clar que ell volgués publicar-los. Sembla ser que algú va decidir publicar-los una mica en contra de la seva voluntat. Però el que sí que és cert és que Shakespeare, no solament Shakespeare, la gent de teatre de l'època no consideraven que escriure teatre fos fer literatura. Era una altra cosa. I Shakespeare, en el moment que va voler, diguem-ne, adquirir un prestigi o passar a la història com a escriptor, com a poeta, aleshores va escriure un poema narratiu, Venus i Adonis, per veure si es veu mínimament bé, inspirat en una de les històries de les metamorfosis d'Ovidi, una vegada més doncs, la font és la literatura clàssica, que va ser, doncs, i això sí que ho va escriure amb voluntat de publicar-ho i amb el seu nom, per agafar un prestigi com a poeta, com a escriptor. En canvi, el teatre, ell era el primer que no es preocupava perquè es publiqués. La seva obra completa es va publicar quan ell era mort gràcies a uns seus amics actors que van decidir anar recollint textos i aquí i allà, còpies de treball, d'assaig, i ho van reunir tot i van fer l'edició de l'obra completa que coneixem. I aleshores Shakespeare aprofitava per escriure aquests poemes les èpoques en què els teatres havien de tancar. Per què? Doncs, en la majoria dels casos, per la pesta. Hi havia un brot de pesta i allà doncs, hi havia una mortaldat que doncs, feia que d'entrada tanquessin els llocs on es concentrava molta gent i ja podem imaginar les garanties de salubritat que oferien els teatres de Londres o qualsevol lloc de Londres a l'època. No? Aleshores, tancaven els companyies de teatre, quedaven sense feina o feien bolos per altres llocs d'Anglaterra on no hi hagués la pesta. Però Shakespeare aprofitava aquestes èpoques per escriure poesia. I per cert, això de la pesta és curiós perquè era... Sí, era l'excusa o era el pretext perquè tanquessin els teatres. En aquella època, a l'Anglaterra de la reina Isabel I o Elisabet I, hi havia una tolerància considerable i la societat s'estava obrint, però encara tenien molt pes els sectors més puritans i més intolerants. Aleshores, els puritans tenien una fòbia especial a la gent de teatre. O sigui, fer teatre en aquella època era una activitat de mala reputació i una cosa pecaminosa. I vull dir, hi havia reverents que des de la trona deien, el condemnaven al teatre i aleshores era com una cosa circular. Deien, els teatres han de tancar per la pesta, però si Déu ens castiga amb la pesta és per culpa dels pecats que cometen la gent de teatre. Una cosa com cíclica, no? I Venus i Adonis, com deia, parteix d'un argument i uns personatges de la literatura clàssica llatina, però els dona allò que Shakespeare sabia fer perquè enganxessin el públic. Uns trets, una vegada més, humanitzadors. És la història de Venus que s'enamora d'Adonis, que és un jovenet d'una gran bellesa, i ella ja és una dona també d'una gran bellesa, però una mica més madura, i el jovenet no li fa cas. Però això ens ho explica amb una combinació d'humor costumista i lirisme, un lirisme d'una gran volada també. Però vull dir, aquesta barreja tan característica de Shakespeare i una càrrega d'erotisme molt considerable que va fer que el llibre en 4 dies es convertís en un best-seller de l'època i que els joves universitaris i el de la noblesa doncs se'l passaven i el tenien com a llibre de capçalera, no? I se'n van fer, en 50 anys se'n van fer 6 o 7 edicions, cosa que és, que per l'època és molt excepcional. Els experts en Shakespeare, com Harold Bloom, diuen que aquests poemes... Bueno, sí, què és Venus i Adonis? És un poema narratiu que té l'extensió d'una novel·la breu. Vull dir, no és un poema allò que dius doncs, unes quantes estrofes. És una narració en vers, com ho és... No, bueno, això és una... Sí, això és una pintura contemporània de Shakespeare, del Veronese, de Venus i Adonis, segons, en fi, la interpretació renaixentista. Sí, és del 1593 i aquest, això és del 1580. Aquest és Ben Jonson, un altre dramaturg contemporani de Shakespeare, que era bé amic i rival de Shakespeare al mateix temps i que havia fet algun comentari en vida de Shakespeare, algun comentari sobre la seva obra, una mica, en algun cas, no una mica, sinó clarament irònic o crític, en un lloc, un escrit que es coneix de Ben Jonson sobre Shakespeare. Diu, Shakespeare té la fama de no descriure els versos a raig i no corregir-ne ni un. Diu, tant de bo n'hagués corregit 1000. Bé, això doncs és el típic comentari del rival, que potser hi havia en aquest comentari un component d'enveja perquè dels dramaturgs de l'època Shakespeare era el que tenia més èxit. Però no, Ben Jonson també. I un cop mort Shakespeare, com us deia també al principi, quan aquests seus amics van publicar això, que es coneix com el First Folio, la primera edició en folio, aquestes dimensions, comèdies, històries i tragèdies, publicats segons les còpies originals del 1623, 7 anys després de la mort de Shakespeare. Hi ha un pròleg de Ben Jonson escrit en vers molt al·lusiós, sense reserves. Diu, tu William o tu Shakespeare eres d'entre tots nosaltres el millor. A més, va dient explícitament noms d'altres dramaturgs. Ets el gran, el dolç signe de Stratford, i a més diu un vers que és molt interessant, diu tu no ets d'aquesta època, diu, no era, diu, he was not of an age but for all time. Ell no era d'una època, era de tots els temps. Això penso que és el millor elogi i el que més defineix el Shakespeare com un clàssic, no? I un clàssic, com deia també al principi, és clàssic perquè és modern, perquè encara ens fa vibrar i ens diu coses i connecta amb nosaltres. Hi ha un també, aquí havia apuntat una frase d'un intel·lectual francès, Rami, que diu, el clàssic és aquell que troba la llibertat dins de les normes. Allò que dèiem, doncs, quines són les normes de l'època, la tradició, la tragèdia de venjança. El jueu com a dolent. Però llavors, què hi fa Shakespeare? Doncs ho sotmet a tota la manipulació perquè allò es converteixi en una obra genial, perquè pugi enormement en la qualitat. Si una cosa no es preocupava Shakespeare era d'inventar-se els arguments de les obres. La gran majoria, només hi ha dues o tres obres, entre elles La tempestat i El somni d'una nit d'estiu, aquestes dues segur, una altra potser, que l'argument és de és propi, és el mateix Shakespeare. En altres casos agafava, doncs, no sé, Hamlet era de, agafava unes cròniques de Holinshed, dels antics, no, perdó, ara em confonc, cròniques d'un historiador escandinau sobre les dinasties dels reis dels països escandinaus, o bé les cròniques de Holinshed sobre els reis, d'on va treure totes les obres sobre els Enrics, els Ricards, etc. O bé obres, novel·letes del Renaixement italià, Romeo i Julieta, està basat en una novel·leta d'un autor renaixentista italià de principis del segle XVI, que li va arribar a Shakespeare amb traducció anglesa, i llavors ell va agafar, també una vegada més, que va fer l'esquema. En aquesta novel·leta sembla ser que els dos protagonistes, doncs sí, els passa el que els hi passa, doncs hi acaben, doncs, que moren tots dos, etc., i són de famílies enemistades. Però aquesta, el punt de partida de Shakespeare, la novel·leta italiana, té una intenció moralitzant, condemna els dos adolescents. Veieu què els hi passa per no creure les famílies? I en què converteix això Shakespeare? Doncs en uns herois adolescents que moren per amor en un entorn hostil i mesquí i miserable de dues famílies que estan enemistades i que són la causa de tots els seus mals, no? I així podríem continuar, però em sembla que ja no sé si hora. Doncs aquí ho deixo. Gràcies.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, jo sóc des de fa potser més de 40 anys un fanàtic de Shakespeare, és el meu déu. I bueno, començaré per una cosa, que vostè ha estat també en el Globe nou aquest de Londres, en el Globe de que no té gaires anys, i trobo que va ser molt afortunat de veure un bon Hamlet allà amb una bona companyia. Normalment el que estan fent aquests últims anys, li asseguro que és molt per turistes. Jo vaig anar a veure As You Like It, al vostre gust, i feia pena. El local, el teatre, és meravellós, però era per turistes. En canvi, el Swan de Stratford, que hi ha vist Shakespeare fantàstics, allà hi van realment aficionats al teatre. Era senzillament això. I a Londres, per exemple, per veure bons Shakespeare, almenys jo he tingut la sort de veure'n molts, és el Teatre Nacional, el Barbican, i un Hamlet que mai oblidaré, en el Doma Warehouse, amb el Jude Law. Bé, era senzillament que és una llàstima, penso que és una gran llàstima, que aquest teatre tan bonic, el Globe, que han fet a Londres, no li donin el nivell que necessita. El mateix As You Like It, que mencionava, al vostre gust, aquest any, el mes de febrer, l'ha vist al Teatre Nacional i m'ha impressionat, mentre que el vaig veure allà i em va avorrir bastant. Però bé, segueixo adorant Shakespeare, i aquest any aquí a Barcelona ja porto dos Hamlets i una retransmissió que van fer amb un cine des de Londres, que també va valdre la pena, que van fer el cinema Sicari, no? Retransmissió, sí. Veient-ho en directe des de Londres. Però realment no m'imagino el teatre sense Shakespeare.
No. I pel que, això que diu del Globe, sí, és llàstima que el nivell no sigui més regular. Sí, pel que em diu, deu ser senzillament que és imprevisible o és irregular.
Va tenir
aquest,
sort.
Aquest camp realment vaig tenir sort, perquè és que el protagonista és un dels de primera divisió, Mark Rylance, que ara ja és senyor de 50 anys.
Aquest any ha estat nominat a l'Oscar, inclús secundari.
El Mark Rylance,
sí, l'ha vist diverses vegades, però devia ser alguna... el convidaria, no, algú per fer aquest...
No, sí,
perquè
sí.
Normalment allà no hi van actors coneguts.
Sí, doncs, i això, ja dic, casualitat, l'endemà de visitar-lo, vam veure això, i dius, anem-hi, i però, clar, a més a més el Mark Rylance allà fent un Hamlet per treure's el barret, i ja estava a la frontera, perquè ja havia fet els 40 anys el Mark Rylance, llavors.
L'he vist 3 o 4 vegades, aquest Mark Rylance,
extraordinari,
fent sí. Chekhov, fent diferents coses.
Sí, molts Shakespeare.
Molt bé.
Ningú més? Cap més pregunta? Home, i la seva conferència me ha sabido a poco, perquè ho ha explicat tan bé.
Home, gràcies.
Que ara quan ha dit ho deixem aquí, doncs no sé, podria continuar 5 o 10 minuts més i explicar alguna cosa.
Jo mateix, si vostè, bueno, si per mi no hi ha pressa, vull dir que no ho sé, si està previst, vull dir que sí que sempre queden coses per dir, vull dir, no ho sé, ara m'estic prenent la llibertat de continuar, però sí o no? Sé o no sé? No, vull dir que ara potser ja... Jo sí, però vull dir que suposo que dintre el públic hi ha gent que ja deu tenir tard i no ho sé, vull dir que... només quan parlàvem d'això del... Això últim que dèiem, de que agafava les coses de les... Ell no es prenia la molèstia d'inventar-se els arguments. Potser també havia pensat en algun altre cas, que ara no... No, ja, això ja els he comentat tots més o menys. Sí, bueno, un parell també coses que poden resultar, tenen la seva gràcia, no són anecdòtiques, sinó que són reflex de l'ambient teatral de l'època, de com es feia el teatre en època de Shakespeare. El que no ens ha arribat, i desgraciadament no podrem saber mai, era com interpretaven els actors. Tampoc no sabem com tocaven els músics de l'època de Vivaldi, encara que hi hagi doncs, aproximacions, però i teatre tampoc. I aleshores, doncs, hi ha raons per pensar que era una actuació molt, molt declamatòria i molt gesticulant i molt gairebé allò que us deia abans de potser mig camí del parlar i el cantar, no ho sé, però el que sí que en el mateix dintre de l'obra de Hamlet hi ha una escena en què arriba una trup d'actors per representar una obra en el Palau d'Elsinore i Hamlet es reuneix amb ells i els hi dona tota una lliçó de com han d'interpretar i que sobretot no us passeu, no us excediu amb els gestos i no vulgueu fer riure així forçant la cosa, perquè el teatre doncs, el que compta és la naturalitat i és el mirall de la realitat, etc. El que no sabem és quin era el concepte de naturalitat en època de Shakespeare. Llavors, les característiques físiques del teatre, dels teatres de l'època, feien que... On és això? Bueno, esclar, les obres estaven també així com... Aquí. Així com Shakespeare escrivia les obres pensant els personatges en funció dels actors que hi havia a la companyia, això ho feia Josep Maria de Sagarra, per exemple, també, vull dir, serà més lluny. També les obres hi ha coses que hi són perquè l'espai on les interpretaven els obligava. Per exemple, aquí, en aquest tipus de teatres, no hi havia un taló que se pujava i se baixava. No hi havia uns llums que es podien encendre o apagar. Per tant, els personatges sempre, en tot moment, entren i surten d'escena. És a dir, no pot començar una obra amb dos personatges que parlen entremig d'una conversa. S'aixeca el taló i es veu una situació que ja s'ha iniciat abans que nosaltres la veiéssim, o que figura que s'ha iniciat. I això, doncs, bueno, determinava que sempre cada escena és ara entre aquest, ara entre l'altre i ara surt l'altre. Totes les escenes comencen i acaben amb un entre, fulano i fulano, i surten. Quan hi havia morts, si al final doncs, la gran mortaldat final de Hamlet, que llavors arriba Fortinbras, etc. Doncs el que queda viu, que és Horaci, diu, doncs, feu que sonin les trompetes i els timbals i que s'emportin el Hamlet i el portin a fer-li un monument, etc. Però clar, això era un recurs perquè no podien deixar els morts allà i tampoc es podien aixecar els morts i anar-se'n així per la cara. Vull dir que hi ha moltes coses que... I referències a l'espai també aquí, en aquest no és el Globe, però en el Globe es veu que hi havia, es deia Globe amb referència al globus terraqui, a la Terra, i en el teatre hi havia una imatge de Hèrcules portant el món a l'esquena, a les espatlles, una gran imatge amb un, no sé si amb una mena de gran llenç. I hi ha un moment a Hamlet que diu, en un dels monòlegs, diu això, doncs no sé què, diu ni Hèrcules ni amb tot el pes que carrega les espatlles. Referències a l'espai físic real que els espectadors tenien allà. A millor quan el lector deia aquesta frase és molt probable que assenyalés el dibuix, no? I com això, doncs el somni d'una nit d'estiu, allò que us deia de es barrejava la ficció amb la realitat i l'encàrrec del casament dels nobles, hi ha uns versos en què un personatge, Oberon, parla d'una verge d'Occident la qual Cupido va llançar la seva fletxa però la va rebutjar, i s'està referint a la reina verge, la reina Elisabet. És molt probable que aquests versos fossin com dedicats a ella perquè era allà davant mirant la funció, no? També en el... Bueno, això no ha sortit, però ja sabeu que en l'època de Shakespeare les dones no tenien accés a l'escenari. Tot eren homes. Tots els companys eren exclusivament d'homes, i els papers de dona els feien adolescents que encara no havien canviat la veu, però eren noiets. I si aquests noiets eren prou bons, quan canviaven la veu se'ls quedaven a la companyia perquè fessin altres papers d'home. Això creava una sèrie d'ambigüitats. Per exemple, doncs, hi ha molt sovint personatges de noies que es disfressen d'home, i llavors un home se n'enamora, o ella, és a dir, es produeix una sèrie d'ambigüitats i les tintes es carreguen més del compte perquè l'espectador sap que aquella noia que s'ha disfressat de noi realment és un noi en la vida real que s'ha disfressat de noia. Per exemple, a Nit de Reis hi ha una sèrie d'ambigüitats d'aquest tipus que, déu-n'hi-do, referències al físic dels actors. També hi ha al final l'escena del duel entre Hamlet i Laertes. Hi ha un moment que la seva mare diu Hamlet, que facin una pausa, estan fent el duel, i li ofereix una beguda. Li diu la mare a Hamlet, té veu, you are fat and short of breath. Clar, i aleshores això és un dels grans problemes que sempre al llarg de la història han tingut o hem tingut els traductors. Dius, és que li està dient que està gras? O sigui, així és Hamlet, està gras, fat. Aleshores hi ha hagut unes maniobres d'interpretació de la paraula fat amb el sentit de que volia dir estar suat, o que podia voler dir estar suat, i et falta alè. I així és com la tradició moderna, doncs, tradueix sempre, o gairebé sempre, aquest fat. Però hi ha qui diu que és molt probable que el lector, aquest, el Richard Burbage, aquell de l'admiradora que arriba més aviat l'altre, doncs amb els anys s'engreixés, i que Shakespeare hi afegís aquesta frase de la mare, una referència concreta al físic de l'actor. El somni d'una nit d'estiu, la companyia d'actors aficionats que estan preparant una obra, el que els dirigeix els va repartint els papers i li diu a un d'ells, tu faràs de Tisbe. Diu, qui és Tisbe? Diu, és una dama enamorada que mor per amor. Diu, ah, no. Diu, jo no puc fer dama. Diu, si m'està sortint la barba. I segurament que aquest paper li van donar a un d'aquests adolescents que ja estaven fent el canvi, i aprofitant aquestes coses. I com aquests exemples en podríem dir molts. Ara potser sí que no. Va, doncs vinga. Gràcies.